Doncs evidentment és un ritme molt característic. Tairu djembe. Diria que ho dic bé i em corregirà la persona que tenim a l'estudi. Maria Navarro, benvinguda.
Encantada, merci.
No sé si ho he dit bé. No sé si coneixies el grup.
No coneixia el grup.
Vale. El djembe, bueno, va associat a l'instrument, el djembe, que sí que suposo que el tens més ubicat,
sí, sí, sí.
Que és un dels instruments precisament que sentíem, vinculat a la percussió. Ho dic
sí,
bé?
Ritmes africans bastant característics, sí.
Exacte. Tu, tot el que jo no digui bé, tu corregeix-me, bueno, sense cap problema.
No, tampoc sóc experta en cap matèria, de moment, però sí, sí.
És que aquí has anat a parar amb un becari, fent de becari. Llavors, per això mateix, que tot el que veguis que no veus així mitjanament normal, tu em dius, escolta, Joel, que
tot
no va
bé,
per aquí.
Tot bé.
Precisament perquè t'hem portat aquí i perquè posem el grup i aquesta banda sonora. Perquè tu ets la presidenta d'una associació d'aquí, que es dedica a la cooperació i al desenvolupament local,
exacte,
concretament a una localitat que, si tenim més veritat, moltes associacions del país que fan projectes a l'Àfrica, a Burkina Faso sí que fins ara no en teníem cap. Com a mínim, directament al terreny i que fes una tasca continuada. Això és el que vosaltres heu volut fer, no?
Exacte. Nosaltres, bueno, si em demanes indirectament sobre els objectius, no sé si vols quedar aquí ja directament per aquí. Vale, doncs els objectius de l'associació, a grandes rasgos, són portar a terme projectes socioeducatius i socioculturals i educatius que afavoreixin el desenvolupament d'alguna localitat. Ja sigui, nosaltres ara tenim projectes a Burkina Faso, però en els nostres objectius diguem localitats o poblacions perquè puguem actuar en qualsevol camp, ja sigui aquí al país, a Burkina Faso o a Nigèria, és igual. O sigui, l'objectiu seria això, desenvolupar la població en el sentit social i cultural i econòmic, per què no? Després també tenim unes bases socials molt clares en quant als drets humans. Per exemple, portar projectes que vagin encaminats amb els drets de les dones i també pues, una mica amb aquest sentiment de justícia social, a intentar abolir o disminuir les desigualtats socials i una mica això, conscienciar sobre quin model de cooperació ens agradaria portar a terme i quin creiem que és el model més just per, a l'hora de cooperar, no?
Saps què passa? Molts de nosaltres, que evidentment ja hem parlat i entrevistat algú de la cooperació, i de fet que estem dintre del món, estem una miqueta farts d'aquesta cooperació de cara a la galeria, no? O aquesta cooperació instagramera, que sembla que s'ha instaurat darrerament, d'anar a fer la foto, però després, per exemple, quan estem aquí en el nostre dia a dia, segurament no s'apliquen moltes de les coses que suposadament nosaltres anàvem a fer allà, no? Com, per exemple, tenir cura de molta de la gent que potser ho necessita. No sé si consideres precisament, i pel que em deies ara dels objectius, que aquesta precisament és una tasca que vosaltres encara esteu per implementar, no? Que creieu que encara cal.
Sí, sí, exactament. I ja no tant la hipocresia que suposa dir que tu te'n vas a ajudar a 4.000 quilòmetres de casa i no ajudes a casa teva, no només això, sinó que moltes vegades es coopera o es marxa amb la voluntat de realitzar-se com a persona, com un egoisme individual, no?
Sí.
No, més enllà de que tu tinguis ganes de cooperar, crear un projecte, conèixer una nova cultura, ja no és tant això, sinó és el dir, vale, me'n vaig per fer créixer el meu ego, no? Per ficar fotos a l'Instagram i, a part, sense tenir en compte una mica els marcs estructurals i de poders que governen el món, no? Aquestes desigualtats nord enfront del sud, que són molt importants i moltes vegades suposen aquesta anticooperació, diguéssim, que són factors externs a la teva ajuda individual i que són molt més potents que qualsevol ajuda que tu puguis oferir. Perquè, per exemple, des dels països del nord es provoquen guerres, es provoquen desigualtats amb el comerç internacional i tot això, moltes vegades, quan es coopera no es té en compte i això causa molt més malefici que no el benefici que tu puguis fer.
Jo sempre he sentit una frase, no sé si tu també l'has escoltat, suposo que sí, que sempre deia que nosaltres al final els estem donant peixos quan potser el que convindria és ensenyar-los a pescar. Que acabaríem el problema d'arrel i no donaria la sensació de beneficència, entre cometes.
I anant més enllà, ja preguntar-los a ells si realment volen peix o volen carn. O sigui, ja anar més enllà i assegurar-te de quines són les necessitats, de si ells realment estan d'acord amb el projecte que tu els estàs imposant, no? Perquè al final tu vens de fora i estàs imposant unes necessitats que potser no són les reals. Tu has fet un estudi allà, has comprovat, has parlat amb la població, has intentat tenir una mica en compte quina és la seva cultura i els seus no sé, saps?
Ara m'arriscaré tenint un triple, eh? I tu em corregiràs si m'equivoco, però per la manera de parlar que tens, dedueixo antropòloga o amb estudis vinculats a això, no?
Antropologia,
vale.
Evidentment.
Ja intuïa que no m'equivocaria, eh? I això que he tirat el triple des de mig del camp. Maria, posa'm en context una miqueta el que és l'associació. Quan va néixer? Com va néixer?
Vale. L'associació neix ara fa... Bueno, a vegades diuen que, per exemple, si fos un bebè, el bebè neix en el moment on tu decideixes que vols tenir un bebè. Doncs l'associació aquesta ja fa des del 2018, que és la primera, si parlem en aquests termes, des del 2018, perquè és la primera vegada que vam viatjar i vam tenir com el projecte en ment.
És a dir, és un ado molt petit encara.
Sí, 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 però materialment i quan vam fer els papers i la vam formalitzar, diguéssim, legalment, va ser el 2019. Al setembre, al final, ens van donar els papers al gener del 2020, o sigui, imagina't.
És a dir, que no teniu ni un any, diguem, institucionalment, exacte, a nivell de registre.
Institucionalment, sí, però d'experiència sobre el terreny i tal sí que tenim una mica més de recorregut.
I com neix aquesta associació?
Aquesta associació neix perquè nosaltres, al fer el primer viatge a Burkina Faso el 2018, que vam anar una mica per conèixer, amb la meva mare vam anar, perquè teníem moltes ganes de conèixer, bueno, jo amb el meu afant de l'antropologia i ella també perquè li agrada molt descobrir coses noves, doncs vam anar les dues i vam conèixer aquell món que realment ens va fer sentir molt còmodes, perquè són, a més, Burkina Faso vol dir terra dels homes íntegres, que li va posar Tomàs Sankara, i ho notes molt, o sigui, és una gent super hospitalària, bueno, i ens vam sentir molt a gust. I a partir d'allà, o sigui, va sorgir espontàniament de fer activitats amb els nens. I quan vam tornar al segon any, sí que vam anar amb el projecte més estructurat, ja amb objectiu de fer el casal d'estiu, havent fet l'estudi de, vale, allà l'educació, o sigui, tenim més en compte l'àmbit general del marc del projecte, no? Per què estem fent aquest projecte? No només per ocupar el temps dels nens, o sigui, el projecte és un casal d'estiu, que no sé si ho havia dit, no només per ocupar el temps dels nens i les nenes, sinó també perquè la educació allà està com està. No tothom té els mitjans, és un casal que és gratuït. També hi ha certs impediments, com ara, per exemple, que és l'època de pluges i molts nens han d'anar al camp a treballar, però bueno, això també, per una banda, també és un logro, no?, que estigui el casal allà perquè cobreix els àpats i en aquella època, justament, les collites, o sigui, com que està tornant el cicle, no?, s'ha acabat el menjar, sí, estan tornant a plantar i no hi ha menjar. Per tant, que hi hagi un reforç alimentari en aquella època és molt necessari.
M'acompanyaràs tu si m'equivoco, però a més Burkina Faso és un dels països més castigats per diverses coses, però entre elles la guerra.
El terrorisme, sí, exactament.
És una de les grans, de les grans cel·les que s'hi articulen precisament a tots els grups terroristes. Burkina Faso precisament és un país que, malauradament, si per alguna cosa destaques, per això. Entenc que la zona on vosaltres actueu no té relació directa amb tot això que comentem ara, és una cosa que existeix, però que vosaltres, entre cometes, mireu de trampejar. Com està la situació?
El cert és que nosaltres estem a Reo, que és una zona rural que està a 115 quilòmetres de la capital, i està bastant allunyada del... Bueno, bastant. Està al centre-oest, que és com...
Sí.
Està com a... No està ben bé tocant al nord,
vale,
que és on hi ha el terrorisme, i per això és una zona molt tranquil·la, perquè al ser una zona rural ja allunyada de la capital i tampoc tocant gaire al nord, la veritat és que allà problemes de terrorisme no, però sí que com que la gent es desplaça molt perquè per temes de treball, per temes de família, etc., sí que se'n sent molt a parlar i a nivell de tot el país ja. Però ja et dic, és això, com que és de la zona de Mali, tot allò al Sahel, sí que, per exemple, nosaltres dins del casal d'estiu, un dels fundadors també del projecte d'allà és mestre i actua a la zona de Kayà, que sí que està molt tocada pel terrorisme, i ell sí que ens explica moltes vegades que veu com els refugiats se n'han d'anar a casa seva. Bueno, és dur, és dur.
Clar, és un món que per a nosaltres és completament desconegut, eh?
Clar,
més
sí,
enllà de quan estàs allà i realment ho vius, tot i que evidentment sigui 100 quilòmetres, perquè al final 100 quilòmetres tampoc és que sigui gaire
sí,
distància.
Sí.
Mencionaves tu l'apartat educatiu de tot plegat amb aquest casal d'estiu, perquè ens fem una idea, i després et diré per què et feia aquesta similitud, munteu com una mena d'aina.
Exacte. Bueno, perdó que t'interrompeixi.
No t'amoïnis.
De fet, jo vaig ser monitora d'Aina i segueixo sent quan puc.
Per això ja t'ho he tirat aquí.
Vale,
t'he tirat l'assistència.
Exacte. Pues sí, és això. Jo diguéssim que vaig créixer també una mica envoltada del món del lleure, els meus germans han anat sempre a Aina, jo he estat monitora, i ja una mica inspirada per això i sempre com amb l'educació com a eina, base i pilar fundamental per canviar el món, doncs a partir d'aquí ja va sorgir, o sigui, havia de passar sí o sí.
De fet, em mencionaves tu, parlant prèviament abans dels micròfons i de les poques vegades que he pogut parlar amb tu, que precisament Aina també té un component d'ajuda vostra cap a l'associació, que malauradament encara no compteu amb el suport de cap mena d'institució. Mm-hmm. Entenc que, evidentment, tampoc la pandèmia sanitària afavoreix que pugueu mirar de trobar ajut, però Aina, de moment, mossèn Ramon, que sí, destaca per moltíssimes coses, i entre una d'elles suposo que és que també us dona un cop de mà, no?
Exacte. Durant aquests anys que ho hem pogut fer, aquests 2-3 anys, mossèn Ramon sempre ens ha donat la beca per poder pagar el menjador d'estiu, i així ha sigut sempre, i li agraïm moltíssim, de veritat, perquè, ja et dic, ha sigut tot autofinançat, sempre, doncs, una mica amb el que fèiem a les fires, el que podíem treure d'aquí i d'allà, doncs, intentàvem cobrir, doncs, bàsicament tot, els gastos, i la veritat és que l'ajuda de mossèn Ramon sempre ha estat imprescindible i de gran ajuda.
Ara que mencionaves això de les coses que heu venut, comenta'ns això. És a dir, vosaltres heu tingut algun estant a la fira, és a dir, més enllà de la tasca de lleure, uh-huh, això que mencionaves abans, també de l'educació, una part de la tasca que dueu a terme allà també la traslladeu aquí a Andorra.
Exacte. Representa que la idea seria poder afavorir l'economia local d'allà comprant allà matèries primes, com ara, per exemple, el karité, que és una mantega que va molt bé, té moltíssimes propietats, teles, tenim coixins, mascaretes, també estem fent, tot això ho portem cap aquí, després ho podem vendre.
Al dia, a nivell de màrqueting.
Exacte, ho podem vendre i després, pues, amb la poca cosa que guanyem, doncs, per anar seguint fent. I no, també és una mica la idea de no haver de dependre sempre de subvencions externes, no? I de que si quan vas a demanar una ajuda sempre és un plus dir, mira, doncs jo m'he espavilat durant tot aquest temps i he pogut ser autosuficient i ara vull créixer més i per això demano aquesta ajuda.
Jo, Maria, m'agradaria demanar-te perquè en contextos com aquest, en els que ens trobem amb una pandèmia sanitària que evidentment acompanya una crisi social i econòmica, uh-huh, segurament de les primeres coses que es descuiden és ajudar a la resta, o com a mínim a nivell de societat genèrica, tots els projectes de cooperació o voluntariat sempre es diu que passen a un segon pla, sobretot els que són fora del país. Com articuleu o com treballeu vosaltres amb aquest nou context?
Nosaltres la veritat és que, com que és una zona rural on no hi ha massa impacte de turisme, no hi ha hagut massa... Sí que les mesures a nivell de país s'han implementat igual a tot arreu, i allà doncs ha tocat el que ha tocat, doncs, quarantena quan va ser quarantena o tal, però... I en aquest sentit sí que es van veure afectats perquè, clar, allà l'economia és diària, les dones no poden sortir al mercat, els homes no poden anar a fer les seves feines i en aquest sentit sí que es van veure perjudicats. Però ara ja, en aquestes alçades, precisament a la zona rural, no hi ha massa impacte amb lo del Covid. Igualment, en aquest sentit que deies tu, que representava que ara amb el Covid seríem tots més solidaris i no sé què, jo crec que això ha sigut una fal·làcia, o sigui... Jo no vull ser negativa, però soc molt realista. I això de que tot anirà bé i tal, aviam, ens hem de també centrar on estem i hem de ser molt conscients. I la penya, perdó, la gent quan es queda sense feina, quan té problemes a molts nivells, el que no farà és ser més generosa de lo que ja no ho era. O sigui, al contrari, es tornarà encara més egoista.
Bueno, al final es reordenen una miqueta les prioritats, però en aquest context d'ordenació de prioritats, al final...
La cooperació... En tot cas, sempre és l'últim.
Que és una miqueta a la reflexió que jo volia anar. Vaig una mica més enllà i et plantejo. Amb tot el que ha passat, quins objectius us marqueu? Han canviat respecte al que hi havia? Ja no només a nivell educatiu, no? Si teníeu projectes més concrets, com per exemple, ampliar l'espai que vosaltres teniu allà, o fer alguna mena de projecte concret, no sé si això ha variat, i comenta'ns una miqueta quins en teniu actualment.
Vale, mira, pel que fa al camp de Burkina Faso, tenim la idea o l'aspiració de seguir treballant amb el casal d'estiu, sempre pues, formant els monitors i monitores, fent créixer l'equip, pues, assentant les bases, diguéssim, del projecte i alhora invertint en alguna modificació, en algun arreglo a l'escola. Per exemple, les letrines de l'escola, que és on nosaltres treballem, si les poguéssim arreglar, doncs seria un plus. El pou d'aigua que hi ha la pompa d'aigua que hi ha per allà, també. Per això demanarem de cara l'any que ve, si tot va bé, una subvenció al govern. Això és d'una banda, el projecte de Burkina Faso. I de l'altra banda, també el fet de, del Covid i de que no ens haguem pogut moure de casa aquest any, que no hagi pogut jo viatjar allà, estan acostumada a haver-ho fet ja 3 anys i tal, m'ha fet donar-me compte de que aquí també, precisament, una mica en la línia del que dèiem abans, que es poden fer moltes coses i a distància també hem pogut fer moltíssimes coses, encara que no hi hagi anat. He fet unes formacions a distància que jo els he pogut fer arribar i les han fet a distància. Vull dir, encara que, i això és un missatge en general, encara que no te'n puguis anar, pots col·laborar de moltíssimes maneres fent projectes a l'altra punta del món, si vols.
Sí, que no ara només s'ajuden els 15 dies o al mes concret que vas allà.
Exacte, que és una cosa, vull dir, ara amb la globalització té moltes coses negatives, però jo trobo que una de les positives és que estem connectadíssims d'aquí a Xina, i això és un plus. Vale, i això és per un costat. I per l'altre costat, ara, un dels projectes més recents, precisament, que ens estan ocupant, és una mena de setmana cultural que estem intentant muntar de cara a la setmana que ve ja, amb un projecte que es diu Afrorismos. Afrorismos és un llibre projecte que, bueno, la seva autora és fotoperiodista i és tècnica en cooperació internacional. Fa més de 10 anys que es dedica al món de la cooperació i és una dona també molt conscient, molt potent en aquest àmbit i, a part, molt conscient d'això que dèiem abans, no? De les estructures de poder que hi ha en el món, etc. I també que treballa amb una cooperació molt responsable. I ara el seu projecte és aquest llibre, no? Que és una recopilació de proverbis africans que ella mateixa ha recollit anant, doncs, estan sobre terreny, no? Diguéssim. I ella el que fa és aquest llibre el dona a les escoles com a eina educativa i això serveix com a conservació de la cultura oral, diguéssim, i aquesta mateixa eina, que és un llibre que està escrit en castellà, francès i anglès, la poden utilitzar els professors com a material educatiu i això fa que aprenguin la seva pròpia història, bueno, que treballin els seus propis valors, etc. Vull dir que és un projecte superric culturalment. I el que farem serà, amb la nostra associació, la setmana que ve farem pujar la Lara i farem una xerrada, de moment el que tenim segur, perquè com que tot és tan inestable amb aquests temps...
Si no diguis segur avui en
no,
dia...
No, perquè... no pots dir segur perquè res és segur. Però en teoria, entre moltes cometes, el que tenim segur és una xerrada a la Llacuna la setmana que ve, una xerrada cultural...
Quin dia concretament?
El dia 22 de setembre, que és dimarts que ve,
vale.
A les de 6 a 7 i mitja de la tarda, a la Llacuna, a la sala d'actes.
I en aquesta xerrada suposo que el que s'exposarà és precisament el projecte d'Aforismos, no?
Exacte, s'exposa no tant el projecte en si, perquè el projecte és una mica el fons solidari que hi ha darrere, no? Sinó més una xerrada cultural, en aspectes de doncs, la religió, que si l'animisme, que si les tradicions... la dona a Àfrica, ella té dos dins d'aquest projecte Afrorismos, hi ha el primer llibre que és Afrorismos i després el segon llibre que és Àfrica és mujer, que està íntegrament dedicat a la dona i sobretot a la dona al món rural, la dona com a motor del món a l'Àfrica i bueno, afegiríem aquí a quasi tot arreu i aquí estem, pues això de cara a la setmana que ve aquest projecte i a partir d'aquí doncs seguir amb el màxim de projectes que puguem aquí al país per fer aquesta tasca pedagògica i de sensibilització una mica que també trobem que és molt necessària.
Se'ns està acabant el temps, però sí que m'agradaria agafar el compromís amb tu abans que acabi la secció, perquè has obert el meló, i jo crec que no és de retruc, evidentment ara perquè se'ns acaba el temps no ho farem, no continuarem obrint el meló i tallant trossos, però l'aspecte de la dona a Àfrica i com es vehicula en tots aquests projectes, jo penso que és un aspecte molt interessant, més enllà de comentar-ho des de la perspectiva nostra, que al final jo crec que ja la coneixem tots, amb totes les deficiències que ja van incorporades, i ho diu un tio, que també, evidentment, hi ha molt de retruc, però sí que et convido a vindre un altre dia i precisament poder explorar-ho, fins i tot si la Lala, que és la fotoperiodista encarregada de fer el projecte, també s'animés, doncs ho podríem parlar.
Vale,
i jo crec que seria força enriquidor. Ja per anar tancant, que ens queda un minutet i escaig, si li haguéssim de demanar alguna cosa al que queda d'any, o de cara ja a aquest final de 2020, que ha estat un any força típic, què és el que em diries, amb tots els condicionants que mencionàvem ara?
Uf, si pot ser que no ens doni més sorpreses, sisplau.
Ja et dic ara que això crec que no es complirà, però...
No, això que no vayamos a peor, que ja està. Que intentem estabilitzar la situació, que ens cuidem molt entre totes, que teixim xarxa i que no ens oblidem del que tenim al costat i de la que tenim al costat, que al final, si cadascú s'ocupés d'ell mateix i d'ella mateixa i dels que té al costat, jo crec que tot aniria més rodat.
Darrer punt, que no ho hem mencionat, i potser és mea culpa. Més o menys, quants infants, quanta gent està, forma part d'aquest casal?
Vale, el casal, entre 50, la primera edició van ser 50 i aquest any han estat 75. I els monitors normalment són entre 10 i 15, més o menys.
Entenc que la previsió és anar-ho ampliant, entre cometes,
exacte,
a mesura que...
Sí, perquè sempre ho hem fet al mateix sector, al sector 1, i ens agradaria també variar una mica que tots els infants de Reo poguessin, ni que fos, o facilitar mitjans de transport, o poder moure les colònies, fer una setmana a cada sector...
Farem una petició a govern perquè ampliï el bus lliure i que arribi fins a Burkina Faso. Maria, agrair-te, evidentment, que ens hagis acompanyat aquests 20 minutets i et dic, agafem el compromís, si vols, d'emplaçar-te a que vinguis una vegada més a Ràdio Nacional, aquí al programa del Becaris, a comentar també l'aspecte de la dona, que és molt interessant, i penso que també és de retruc, evidentment, que també li donem una petita via d'espai. Maria,
vale, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a tu.